donar inici al ple ordinari convocat per avui 30 d'octubre a les 8 i quart de la tarda. Primer lloc, excusar l'assistència del senyor Mai Lombau, que excusar l'assistència, no? Us ho he comentat. I bé, com a primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors, en concret la 8-2014 del 14 d'agost i el 9-2014 del 26 de setembre. Senyor Ibor, Ciutadans.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya.
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Federic Rayuela, Convergència i Unió.
A favor.
Bé, doncs donaríem aquest primer punt aprovat per unanimitat. Passaríem a la part tard d'aquest ple, que són assumptes sobre els quals cal adoptar una resolució. I en concret, el punt 2 és aprovació provisional de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana relativa al canvi de qualificació de Cal Guibernau, llar d'infants i el seu entorn i la plaça de l'Església. Senyora secretària, per el dictamen de la comissió.
El ple de l'Ajuntament de Roda de Barà, en sessió de data 4 de juliol de 2014, va aprovar inicialment la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi relativa al canvi de qualificació de Cal Guibernau, la llar d'infants i l'entorn de la plaça de l'Església. Aquest acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació al BOP de Tarragona i a un diari de premsa periòdica i també a la plana web de l'Ajuntament durant un mes, més un mes, perquè coincidia amb el mes d'agost. També es va donar audiència als ajuntaments dels municipis confrontants i es va demanar informe als organismes afectats per raó de la matèria, concretament al Departament de Cultura. Finalitzat el termini d'informació pública, no s'ha presentat al·legacions i l'aprovació inicial de la modificació consta certificada l'expedient. El 15 d'octubre de 2013 s'ha rebut informe del Departament de Cultura que és favorable i dels quatre ajuntaments en els quals es confina, només el Vendrell va fer un informe que era favorable a la modificació. S'ha emès també un informe jurídic favorable i la proposta és aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació del municipi de Roda relativa al canvi de qualificació de Cal Guibernau, la llar d'infants municipal i l'entorn de la plaça de l'Església i fer públic aquest acord pels mitjans telemàtics d'acord amb l'article 8 de la llei d'urbanisme, trametre la documentació de l'expedient degudament diligenciada al conseller de Territori i Sostenibilitat perquè previ informe de la Comissió de Tarragona i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya l'aprovi definitivament. Contra l'acord, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit, no hi caben recursos, es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels membres de la Comissió Informativa.
Sí, senyor Borges, Ciutadans.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular.
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyora Federic Rayuela, Convergència i Unió.
A favor.
Bé, doncs aquest segon punt també el donaríem aprovat per unanimitat. Passaríem al tercer punt, que és l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Municipal de planejament vigent en l'article 122 referent a l'àrea de càmping en sòl no urbanitzable al terme municipal de Roda de Barà.
Senyor president, el regidor vol aixecar-se de la sessió.
Senyora secretària, en tot cas, si us sembla bé, llegim la part dispositiva, perquè com que és molt llarg el dictamen, llegim la part dispositiva, com que es dona per assabentat que ja s'ha llegit, ja se'l coneixen, doncs llegim la part dispositiva.
Tinc ja un breu resum, només per dir que l'aprovació i les publicacions són idèntiques que per la modificació anterior que hem parlat de Cal Guibernau. S'han rebut tots els informes, a la vista dels mateixos s'ha fet un text refós que incorpora el contingut dels informes, s'ha fet informe favorable d'aquest text refós per tant per part de l'arquitecte municipal i també dels serveis jurídics, i per tant es proposa aprovar provisionalment la modificació puntual, fer públic l'acord d'aprovació provisional, trametre la documentació de l'expedient degudament diligenciada en format reglamentari a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona per la seva aprovació, i contra aquest acord tampoc és un acte de tràmit i no hi caben més punts. Va quedar aprovat per el vot a favor de tots els membres de la Comissió Informativa i l'abstenció del representant del Partit Socialista.
Sí, en aquest cas perquè era
interessant. Sí,
d'acord. Senyor Ibor, Ciutadans. Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya.
A favor.
Senyor Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Federic Rayuela, Convergència i Unió.
A favor.
Bé, doncs aquest tercer punt quedaria aprovat doncs també per unanimitat. Si per favor, si poguessin avisar el senyor Ramon Vidal. Moltes gràcies. Passaríem ara doncs, al punt quart d'aquest ple, que és l'aprovació de les ordenances fiscals per exercici 2015. Senyora secretària, el dictamen de la comissió, en tot cas també un breu resum o la part dispositiva.
Vista la memòria d'alcaldia, els informes de secretaria i la intervenció, es proposa el ple previ dictamen de la comissió. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir pel 2015 i següents. I aprovar provisionalment per l'exercici 2015 les següents modificacions. Els hi relaciono, les ordenances i els articles. Respecte a l'IBI, els articles 5, 7 i 9, l'IAE, l'article 5, sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica, el 4, sobre la plusvàlua, l'article 5, de l'impost d'ICIO, el 6A, la taxa per expedició de documents administratius, article 6 i 7, la prestació de serveis de control d'activitats, 6, 7 i 8, prestació de servei de cementiri, article 6, entrades de vehicles, 6 i 8, i taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda i espectacles, article 6. Després de l'ordenança general reguladora dels preus públics, doncs l'annex de preus públics s'ha modificat i després es deroga l'ordenança fiscal número 21 que regulava la taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública. Exposar al públic el tauler d'anuncis de l'Ajuntament als anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou i modificades, durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la província. Durant aquest període, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos en l'article 18 de la Llei d'Hisendes Locals podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimen oportunes i transcorregut el període d'exposició pública sense haver-hi reclamacions als acords s'entendran aprovats definitivament sense perjudici de la publicació íntegra d'aquestes ordenances. El dictamen va ser aprovat amb els vots a favor dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, l'abstenció dels representants de Ciutadans i Partit Socialista i la reserva de vot del representant del Partit Popular.
Sí, llavors, Ciutadans, vots d'explicació de vots, si és el cas.
Bueno, nuestro voto en comisión fue la abstención. En el pleno vamos a seguir absteniéndonos. Nos hubiera gustado ver que el ayuntamiento pues congela o baja algún impuesto, alguna tasa, algún precio público. La realidad es que esto no ha sido así. Frente a esto vemos que el impuesto o los impuestos se mantienen en su nivel más alto, como es el caso del IBI, y que las tasas no solo no bajan, sino que además se crean algunas tasas nuevas, tasas que van a ser algunas de ellas importantes en cuanto a su efecto económico. Sí que tenemos que reconocer un cierto esfuerzo por parte de este equipo de gobierno en el tema de las exenciones en las plusvalías de las viviendas habituales por dación en pago, en cuanto a las bonificaciones por obras de construcciones, o sea, por construcciones y obras declaradas de interés o utilidad municipal, pero como norma general creemos que se ha hecho poco esfuerzo en cuanto a lo que hubiera sido importante, que era la reducción de impuestos o por lo menos el congelar estas tasas y estos impuestos. Nuestro voto es abstención.
Señor Eduardo López, Partido Popular de Cataluña.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros reservamos el voto para hacer un estudio un poco más en profundidad en la comisión. Y realmente lo que consideramos también es cierto que todavía estamos en una situación difícil con unas tasas de paro muy importantes y que realmente el esfuerzo que tendríamos que haber hecho como institución debería haber sido un poco mayor para así intentar ayudar a los ciudadanos a que puedan salir más de esta crisis que tanto tiempo está durando y que poco a poco se va saliendo, pero que es necesario el esfuerzo de todos. La institución municipal debe ser la primera. Es evidente que es necesario, imprescindible por ley también, tener estas tasas, por lo tanto creemos que nosotros las habríamos hecho de otra manera, pero bueno, no nos vamos a oponer porque evidentemente tienen que salir adelante, aunque con su voto lo podrían haber hecho, pero también tenemos la responsabilidad de que es cierto que es necesario tener la fiscalidad para que poder tener los recursos y dar también la atención al ciudadano que precisa. Por eso nuestro voto va a ser la abstención. Muchas gracias.
Sí, señora Maite Huerta, Partido Socialista de Cataluña, voto de explicación de votos al caso.
Gracias.
Nosotros, tal y como manifestamos en la comisión, continuaremos con la abstención también en este caso, ya que nos presentan unas ordenanzas que consideramos poco ambiciosas y que se limita a la actualización de los cambios normativos e intentar clarificar algunos conceptos. Llegada la hora de vender su congelación de impuestos, no están, ya que los impuestos los tenemos al máximo y no se pueden aumentar más. Creemos también, con toda sinceridad, que toca que, dada la situación actual, una disminución de la presión fiscal acorde con los datos económicos que ustedes mismos nos presentan, los ciudadanos lo merecen. La gran mayoría de los ayuntamientos que tienen superávit están proponiendo la bajada de la presión fiscal. Nosotros, en base a una situación más favorable, les decimos que deberían haber planteado unas ordenanzas, vuelvo a repetir, con una presión fiscal más baja y una actualización o creación de nuevas bonificaciones, cosa que no ha sucedido. Nos abstenemos.
Sí, señor Fede Royola, Convergència i Unió.
Bé, el nostre vot, òbviament, serà a favor. Si em permetin, serà també una mica a favor amb aquella expressió que hi ha del WhatsApp, no?, dels ulls oberts, no?, d'una mica de mostrar-nos una mica estorats pel que s'està comentant aquí. Se'ns està dient que no hem congelat les tasses. És evident que no les han pujat, per tant estan congelades. No només les hem apujat, sinó que amb el referent a l'IBI l'hem abaixat, ha baixat de l'1,17, de l'1,23 a l'1,17%. Insisteixo, nosaltres no hem pujat res del que ens estan dient vostès. Vull dir, no sé fins a quin punt podem estar parlant del mateix bloc, no?, d'ordenances, perquè és que hem reduït a la meitat una que hi havia, no?, unes tasses que hi havia pel cens d'animals de companyia, hem suprimit les tasses que hi havia per l'expedició de documents administratius, hem reduït els controls que hi havia sobre les activitats, la tassa, hem reduït l'IBI, de tal manera que hem fet un estudi aquest matí amb el Departament d'Intervenció i hem comprovat que la cistella mitjana que suporta un ciutadà, es diu un pis normal, com pot ser aquí darrere al carrer La Via, amb l'IBI, que es paga l'IBI, es paguen les escombraries, es paga una repercussió d'igual, amb un cotxe mitjanament, no?, un utilitari, hi ha una rebaixa de l'any 2014 cap al que serà el 2015, de 630,92 euros passarà a costar 611, per tant, hem reduït la pressió fiscal. Val a dir que l'hem reduït en la proporció de les nostres possibilitats. Som tots coneixedors que estem passant per un pla de sanejament. Portem un munt d'anys amb un control de despesa, portem un munt d'anys sotmesos a una sèrie de limitacions pressupostàries per part del govern central que no ens deixen un marge de maniobra superior i, per tant, hem de fer front al cost d'obrir l'Ajuntament cada dia. Tots som conscients del que és Roda de Barà, del número de carrers que hi ha, dels metres de carrers que hi ha, de l'extensió que tenen. Vull dir, clar, aviam, compartim el criteri de que no són les esquenes dels ciutadans les que han de suportar tot això i que hem de ser, no, curosos a l'hora de buscar noves fonts de finançament. Avui portem també al ple, no, un refinançament d'una operació de préstec que ens permetrà estalviar-nos uns quants interessos, però el que és evident és que hem de mantenir una capacitat recaudatòria de l'Ajuntament. Si més no, per aplicar també en lo possible mesures de foment de l'ocupació, que com s'ha dit per part del representant del PP, doncs tan mal estan fent a la societat. Per tant, que se'ns digui que no hem congelat i que ens hagués agradat que haguessin congelat o reduït, doncs escolti, és que hem congelat i hem reduït. Que la tassa de paro, que l'esforç, que, no, com a institució hem d'ajudar els ciutadans, ho estem fent. D'aquí a poc portarem els pressupostos i portarem la liquidació del pressupost, veuran com amb un capítols com els de col·laboració social o amb capítols com a foment de l'ocupació, de les aquestes ajudes que estem donant ara, anem fins i tot desfassats, si m'ho permeten dir. Ens estem fent un esforç més gran del que havíem previst en un moment, precisament per la situació aquesta que hi ha. Si en aquest marc, insisteixo, de pla de sanejament, de la situació econòmica que hi ha, de tot un seguit d'ajudes que estem intentant posar al carrer, dels carrers que s'han de seguir recollint, netejant, baixar l'IBI, insisteixo, són uns 25 euros pel ciutadà, congelar tasses, suprimir-ne d'altres, d'un i dos, per mi, el que els diria al començament, no? Poder hauríem de ficar els ulls aquells del WhatsApp. Nosaltres, val a dir-ho, és la meva àrea i me'n sento més o menys orgullós, no? Per això poder reaccionar més d'aquesta manera. Però em sembla que hem fet una tasca molt, molt satisfactòria i que per a res, no? Se'ns pot dir que ens falta ambició o que estem mantenint un nivell impositiu sobre de les possibilitats o de les necessitats del municipi. Per això el nostre vot és a favor.
Bé, doncs, sí, sí, senyor Eduardo López.
Únicamente quería hacer una pequeña intervención diciendo, precisamente porque sabemos que estamos dentro del plan de saneamiento y todo lo que lleva, que sabemos que ajusta mucho, es por lo que el Grupo Popular se ha abstenido. Es decir, somos conscientes de, en algunos casos, las dificultades que se pueden tener para jugar con los malabarismos que lleva las cuentas y la ley, que son dos cosas que tienes que ajustarlo todo según la ley y dar el resultado que tenemos que dar para continuar dentro de eso. Pero también yo solamente quiero decir una cosa, pues, hagamos la comparativa con otros municipios cercanos. Nuestro municipio es caro. Yo no digo que sea su responsabilidad. La responsabilidad probablemente es histórica, pero nuestro municipio es caro. Y si nos comparamos con otros municipios, somos caros. Somos más caros vivir aquí que vivir en Crisel, en todas las... Con Barcelona no. Con Vendrell, en Vendrell concretamente no lo sé, pero no pasa nada, señor alcalde. Pero cierto es que, bueno, a todos nos gusta y lo percibimos de los ciudadanos, que realmente en muchos casos es caro vivir aquí. Y ya le digo, no es su responsabilidad, es una responsabilidad histórica que probablemente con el tiempo, con esos pequeños esfuerzos que se van haciendo, pues que en el tiempo tendrán que sucederse en reducir gastos y reducir la presión fiscal, que nos hubiera gustado que hubiera sido mayor, pero que entendiendo que estamos bajo ese plan de saneamiento, por eso nos hemos abstenido. En el caso nuestro no hemos votado en contra, pues por lo tanto apreciamos también el esfuerzo que han hecho, que sin duda lo han hecho.
Sí, senyor Rigola.
Sí, permet un número. Aquest mateix càlcul mitjà que l'ha fet també l'Ajuntament de Vendrell, ells estan per 725 euros, nosaltres ens hem situat als 611. Però, sí, és car viure a Roda Barà. Els metres de platja que tenim a Roda Barà, i torno a dir, els metres de càrrega que tenim a Roda Barà, no els té Creixell, eh? Però si ens comparem amb Vendrell, amb molta més capacitat impositiva, perquè tenen molta més gent, estem al mateix nivell, una mica per sota. El cost mig, clar, si ens en anem a més superfície o anem a no? Llavors el cost d'un xalet, per exemple, són 950 euros. Dic la cistella impositiva, la bàsica, un cotxe mitjà, un gual, les escombraries i l'IBI. Bé, no, sí, no és barat, viure a Roda Barà no és barat, és el que he dit de bon començament, obrir la finestra a l'Ajuntament cada dia ens costa un dineral, cada dia ens costa un dineral. Però clar, intentem, no, que sigui, ens anem mirant al voltant i al voltant no estem tan desfassats com podria semblar.
Bé, una vegada dit això, i tenint en compte la votació, aprovaríem per majoria amb l'abstenció de Ciutadans, Partit Popular de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya i amb el vot a favor de Convergència i Unió. Passaríem ara al punt cinquè, que és el refinançament de l'operació de préstec amb càrrec al mecanisme de fons de pagament a proveïdors. Senyora secretària, què es diu el dictamen de la comissió?
El 8 d'octubre de 2014 es va iniciar l'adjudicació d'aquest refinançament per la cancel·lació d'operacions de préstec formalitzades per les entitats locals amb el fons de finançament de pagament a proveïdors. El 13 d'octubre es van emetre informes d'intervenció i de secretaria. Després de l'oferta presentada i la recepció dels informes de valoració tècnica, es realitza proposta d'adjudicació a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l'informe proposta de secretaria, es proposa l'adopció del següent acord. Primer, concertar una nova operació per refinançar l'operació subscrita amb càrrec al mecanisme de finançament del fons de pagament a proveïdors. Segon, adjudicar la concertació de l'operació de refinançament al BBVA. Notificar al BBVA S.A. adjudicatari provisional d'aquesta operació de refinançament aquest acord i indicar-li que fins a la recepció de l'autorització per part del Ministeri no es podrà entendre adjudicada definitivament la nova operació i, conseqüentment, sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques pel refinançament de l'operació, doncs, l'autorització. es va sotmetre a votació i va resultar aprovat amb el vot favorable de tots els representants de les comissions informatives.
Sí, senyor Ibor, Ciutadans.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya.
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Ferri Rayola, Convergència i Unió.
A favor.
Bé, una vegada dit això, doncs, aquest cinquè punt l'aprovaríem per unanimitat. Passaríem al sisè punt, que és l'establiment d'un complement salarial retributiu de l'interès, l'iniciativa, la participació i la capacitat dels empleats escrits a les brigades municipals. Senyora secretària, què es diu el dictamen?
En data 7 d'octubre de 2014, les regidories d'Economia i Governació i d'Urbanisme, Serveis i Esport van presentar davant aquesta alcaldia proposta conjunta per l'establiment d'un complement retributiu que retribueixi l'interès, la iniciativa, la participació i la capacitat dels empleats adscrits a les brigades municipals. Aquesta proposta s'acompanya d'unes normes bàsiques d'aplicació que contenen el detall dels potencials beneficiaris, que són 47 treballadors, i la quantia a assignar, que es fixa en 25.300 euros, que suposa un màxim de 550 euros anuals per treballador. Així mateix, la proposta acompanya un quadre indicatiu dels objectius a assolir i dels criteris d'avaluació, que s'estructura en tres grans àmbits: el funcionament del grup, la formació professional i transversal i el treball i actitud individual, assignant-se a cada un dels subgrups 0,3, 0,5 i 0,2 punts, respectivament, d'una puntuació que com a màxim pot ser d'un punt, que suposaria, en cas d'obtenir-se, l'obtenció d'una productivitat de 550 euros anuals. Els criteris que es fixen per la valoració de cada objectiu són els següents. Respecte a la valoració dels equips, la disminució dels contractes de serveis que l'Ajuntament hagi de realitzar amb tercers, l'optimització dels recursos materials assignats a les brigades, la capacitat resolutiva de l'equip i la motivació i interrelació del grup. Respecte als criteris per la valoració de la formació, es proposa la realització d'una acció formativa de 15 hores de durada titulada Convivència i valors cívics dins l'equip i en l'atenció a la ciutadania. I així mateix s'ofereixen una sèrie de cursos transversals oferts per l'Escola d'Adults Municipal que abasten formació en idiomes, informàtica i ecologia. Respecte a la valoració dels mèrits individuals, es tindrà en compte la competència i la eficàcia, l'interès i la iniciativa, el rendiment i l'assiduïtat, la responsabilitat, la col·laboració i l'ús dels materials i dels uniformes. Vista la proposta formulada, el 10 d'octubre es va sol·licitar informe a la secretària respecte a la normativa aplicable i el procediment a seguir i informe d'intervenció respecte a la consignació pressupostària. El 17 d'octubre s'ha emès els informes indicats, secretaria d'intervenció, i per la qual cosa es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'establiment d'una assignació complementària que retribueixi l'interès, la iniciativa, la participació, la capacitat dels empleats adscrits a brigades municipals, d'acord amb els criteris descrits a la proposta de les regidories d'Economia i Governació i d'Urbanisme, Serveis i Esports. Es sotmet a votació la proposta i resulta aprovada amb els vots a favor dels representants dels grups municipals de Convergència i Unió, Ciutadans i Partit Popular i amb l'abstenció del representant del Partit Socialista.
Sí, senyor Ibor, Ciutadans, pots explicar si de vot sí.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya, pots explicar si de vot sí és el cas?
Sí, el Grupo Popular va a votar a favor también y además creemos que si esta iniciativa es bien gestionada, con objetividad, con tal como se nos planteó en la comisión, es una iniciativa que si se puede extender dentro del propio ayuntamiento a más organismos, creo que sería una cosa buena. Cuando hacen las cosas mal se le dice. En este caso tengo que decir que es una iniciativa que por nuestra parte estamos absolutamente a favor.
Señor Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya, ¿puede explicar el voto si es que
nuestro voto continuará siendo a favor, que igual que hicimos en la comisión. Somos conscientes de que la política de incentivos es potestad del gobierno municipal. Lo que sí consideramos es que si se plantea una política de incentivos, esta debería ser global para todos los colectivos, lo más objetiva posible, por supuesto, teniendo en cuenta su diversidad, además de que esa política sea consensuada con la representación de los trabajadores y, en todo caso, este avalado por estos, con lo que nos evitaríamos, en parte, un posible malestar o conflicto en un futuro. También somos conscientes de que no se le puede contentar a todo el mundo. Nuestro voto es a favor.
Senyor Ferri Rayola, Convergència i Unió, vot d'explicació de vots és el cas?
Sí, el nostre vot és a favor i, a pesar de que tothom doncs s'ha mostrat més o menys a favor, voldria una altra vegada doncs agafar la paraula perquè aquest torna a ser una de les coses doncs que n'estem orgullosos els departaments. Era un objectiu que teníem al començament d'any, és ben sabut, no? Perquè la gestió dels treballadors doncs, sempre és un tira i afluixa. I en aquest sentit vam creure que havíem d'instal·lar un sistema de retributiu basat en la productivitat que ens tregués una mica les tensions aquestes de, doncs, que cada dia hi ha les demandes, no? Per part del treballador, del nivell salarial, el control, tots aquests dia a dia que hi ha. I volia agafar el micro i bàsicament per donar les gràcies a la Isabel, a la senyora secretària. Era un objectiu que teníem, l'intentàvem consensuar amb totes les reunions paritàries, posàvem damunt de la taula els treballadors, en parlàvem i no acabàvem de trobar una fórmula doncs, que ens permetés tirar endavant, com estan dient els senyors representants, doncs una fórmula objectiva i que permetés precisament valorar el que es pretén, la productivitat, i no que sigui una cosa doncs, aleatòria o malintencionada fins i tot. Va arribar, la Isabel ens ho va posar damunt de la taula, jo m'he quedat impressionat amb el reglament, estic tirant una mica de floretes, però la veritat és que és aquesta, i el que pretén fins i tot ha superat les expectatives que teníem de volíem modernitzar i volíem aportar a la plantilla doncs, tot un seguit de possibilitats de formar-se, de doncs, evitar aquest malestar que parlava la senyora Huerta, de que hi pot haver conflictes entre els treballadors, en el sentit doncs, de que se'ls ofereix tota una sèrie d'instruments perquè ells puguin sentir-se més realitzats, millorar i fins i tot incrementar la seva tassa salarial. En el ple el que els hi portem és una sèrie de condicions sobretot la base, el que és l'import. Aquest any hem fet l'esforç d'ajustar-lo a 25.000 euros. Com que era el primer any i amb les dificultats que ja ens va suposar buscar un sistema per una plantilla molt concreta com és Brigades, vam pensar que implantar-lo a tot l'Ajuntament per primer any era doncs ens suposaria un esforç que primer pressupostàriament no tenia l'ajut necessari, el suport necessari, i després per implantar-lo doncs pensàvem que se'ns podria escapar de les mans. Per tant, vam parlar amb els representants sindicals. Primer van ser una mica doncs, reacis a que només fos una part dels treballadors els que es beneficiessin entre cometes, d'aquest reglament de productivitat, però tenen el nostre compromís de que l'any que ve instaurarem el reglament per d'altres àrees de l'Ajuntament. Per tant, el compromís l'exposem aquí en el ple, com els hi vam exposar en el seu dia en les comissions que vam tindre amb ells. Val a dir que està tothom satisfet amb el resultat i el que caldrà ara veure és com el posem en marxa aquest últim mes que tenim, no? Ells tenen una sèrie de cursos que han de fer i de cara a l'any que ve els ampliarem i esperem que aquesta sigui la línia de treball que ens permeti, doncs, això sí, tindre'ns a estar tots més contents, més ben retribuïts i, el que és més important, ben formats i poder donar un major servei al ciutadà, que és el que, en definitiva, ha de beneficiar-se de totes aquestes mesures.
Bé, llavors aquest sisè punt de l'apartat A, queda aprovat per unanimitat, si no dic, per unanimitat, sí. Passaríem al 7 punt, que és l'acceptació de la cessió gratuïta d'un vehicle Volkswagen Transporter a favor de l'Ajuntament de Roda de Barà. La secretària, què diu la proposta de la comissió?
En data 9 de setembre, els senyors Diego Jesús González González i la senyora Eva Marín Talavera, com a titulars del 100% del capital social de l'empresa EMT Oil SCP, han presentat a aquest Ajuntament la cessió gratuïta d'un vehicle Volkswagen Transporter 1.9, matrícula 4303DVI, propietat de la seva empresa, alegant que el mateix es troba dipositat al taller Elies d'aquest municipi pendent de reparació i considerant que l'empresa no té intenció ni en reparar el vehicle ni en recuperar-lo. Vist l'oferiment dels representants de l'empresa, el 15 de setembre es dicta una provisió d'alcaldia mitjançant la qual es sol·licita, primer, informe dels serveis tècnics que analitzi la situació del vehicle, el descrigui i el valori econòmicament. Segon, informe de la policia local respecte a la necessitat del vehicle vehicle per part del departament i sobre la situació jurídica del bé. I a la vista d'aquests dos informes es sol·licita un informe de secretaria respecte a la normativa aplicable i el procediment a seguir per, si s'escau, acceptar aquest oferiment de sessió gratuïta. El 16 de setembre, el cap de la policia local de Roda de Barà informa favorablement l'adquisició, aportant a l'expedient els documents tant de la Jefatura Provincial de Tràfico com dels Mossos d'Esquadra. El 18 de setembre, el cap dels serveis tècnics emet informe mitjançant el qual descriu acuradament el vehicle, procedeix a la taxació del mateix, valorant-lo en 6.000 euros i xifrant els costos de reparació en 1.490,30 euros. I finalment apunta que, per fer ús del vehicle, caldrà netejar-lo a fons, eliminar la retolació actual i, si es considera oportú, substituir-la per una retolació institucional. El 22 de setembre es sol·licita a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona informació respecte a si aquest vehicle està al corrent del pagament de l'impost de vehicles amb l'Ajuntament de Viladecans. S'emet per part d'aquest carta de pagament de l'import total adeudat per aquest concepte i vehicle que ascendeix a 828,1 cèntim. El 8 d'octubre la secretària emet informe favorable amb recomanacions a l'acceptació de la sessió en el que es descriu la normativa aplicable i el procediment a seguir, destacant el fet que, al tractar-se d'una adquisició gratuïta subjecta a un gravamen, que és el pagament de l'impost de vehicles, l'òrgan competent per la seva acceptació serà el ple. Per tot això es proposa, primer, acceptar la sessió gratuïta del vehicle Volkswagen Transporter matrícula 4303DV-I ofert pel senyor Diego Jesús González González i la senyora Eva Marín Talavera com a titulars del 100% de la empresa EMT Oil, notificar aquest acord als interessats i, tercer, liquidar l'import pendent que consta com a gravamen sobre el vehicle del concepte, en concepte d'impost de vehicles i, posteriorment, portar a terme totes les accions necessàries per realitzar el canvi de nom i la inscripció del vehicle a l'inventari de béns municipal. Sotmet a votació de la comissió informativa i s'aprova per unanimitat dels membres.
Senyor Bartolà, vol explicació de vots del cas?
A favor.
Senyor Eduardo López?
A favor.
Senyora Maite Huerta, PSC?
A favor.
Senyor Fedi Rayola, Convergència i Unió?
A favor.
Bé, doncs aquest setè punt queda aprovat per unanimitat. Passaríem al vuitè punt, que és la ratificació del decret d'alcaldia número 2014-1546, de data 10 d'octubre de 2014, d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament en matèria de serveis socials. Senyora secretària, que es diu el dictamen de la comissió?
Llegeixo directament el decret que es proposa ratificar.
D'acord.
El 17 de maig de 2012, el Consell Comarcal del Tarragonès i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat van aprovar el conveni en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat pel període 2012-2015, a l'empara del qual es va subscriure el 25 de maig el contracte programa pel mateix termini. Aquest conveni ha estat objecte de diferents addendes, signant-se la darrera el mes de juliol d'aquest any. Fins a la data, la cooperació entre el Consell i la majoria de municipis de la comarca, entre ells el de Roda, s'ha articulat d'acord amb els convenis que es van signar l'any 1994 en matèria de finançament i gestió de serveis bàsics d'atenció social primària, els quals també han estat modificats en diverses ocasions, i a la llum dels treballs realitzats amb motiu de la signatura de la darrera addenda al conveni 12-15, s'ha detectat la necessitat de deixar sense efectes els convenis signats l'any 94 a fi de subscriure'n un de nou que doni resposta a les noves funcions i competències establertes. L'esborrany del nou conveni va ser aprovat pel ple extraordinari del Consell Comarcal de data 29 de juliol i la vigència del mateix es fixa des de l'1 de gener de 2014 i fins al 31 de desembre de 2015. I la resolució és, primer, aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Roda de Barà en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, facultar l'alcalde per la signatura de la documentació necessària pel desplegament d'aquest acord i sotmetre la present resolució a ratificació del plenari. El dictamen ha estat aprovat per unanimitat dels membres de la comissió informativa.
Sí, bons ciutadans.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya.
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyora Fede Rayola, Convergència i Unió.
A favor.
Bé, doncs donaríem aquest vuitè punt aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 9, que és una resolució relativa a la finalització de les obres de la A7 d'alliberament dels peatges i de l'AP7 Vendrell-Torredembarra durant l'execució d'aquelles. Senyora secretària, què ens diu la proposta?
La intensitat de circulació pel traçat de la Nacional 340 en el seu tram entre el Vendrell i Tarragona és una de les més altes de tota la xarxa de carreteres. Aquest fet genera que tots aquells ciutadans que n'han de fer ús d'aquesta carretera, sigui per motius laborals o personals, es veuen molt perjudicats. Aquesta situació s'agreuja en el període estival i quan el volum de vehicles s'incrementa de forma molt sensible, provocant contínues retencions i afectant de forma important un dels sectors econòmics claus del territori com és el turisme. L'ús de vies alternatives a l'interior del territori, incentivat pel col·lapse de la Nacional 340, està desplaçant una part del trànsit cap a vies inadequades, com carreteres petites i camins asfaltats o sense asfaltar, amb el conseqüent perill de més accidents i afectacions mediambientals i de protecció del paisatge. Des de l'any 2002, que es va redactar el primer projecte de desdoblament de la Nacional 340, els diferents ajuntaments i consells comarcals afectats han demanat diàleg entre les administracions territorials i el Ministeri de Fomento amb l'objectiu d'arribar a un consens per tal de poder acordar aquella alternativa que fos la menys perjudicial per al territori. En el seu moment es va alliberar el peatge entre Torredembarra i Vilaseca per descongestionar una part d'aquest territori i més endavant es va construir la 7 com a autovia que resol el trànsit pràcticament en aquest mateix traçat. Aquestes darreres actuacions encara han posat més en evidència la necessitat de cercar una alternativa pel tram de Vendrell entre Vendrell i Altafulla. Per això, els alcaldes del Vendrell, Roda de Berà, Creixell, Torredembarra i Altafulla proposen als respectius plenaris l'adopció de la següent moció. Primer, instar l'acabament de l'A7 incorporant-la a partir del punt on finalitza el traçat actual a l'AP7, alliberant els peatges. Segon, que mentre no es produeixi aquesta incorporació de l'A7 s'alliberi el peatge de l'AP7 entre el Vendrell i Torredembarra per tal d'afavorir el seu ús per tots els vehicles i descongestionar així l'actual traçat de la Nacional 340. Tercer, traslladar aquesta petició a la subdelegació del Govern Central, així com al Ministeri de Fomento, com a administració competent, sol·licitant una entrevista per poder expressar directament aquesta necessitat. Quart, traslladar també aquest acord a la delegació del Govern i a la Conselleria del Territori de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant així mateix una reunió per obtenir el seu suport. Cinquè, traslladar així mateix aquesta petició a la resta d'administracions territorials i al RAC, com a entitat especialitzada per demanar el seu suport. Es sotmet a votació i resulta aprovat per unanimitat dels membres de la comissió informativa.
Sí, senyor Ciutadans. A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya.
A favor.
Senyor Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Ferri Rayola, Convergència i Unió. Bé, doncs que aquest punt 9 queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt desè, que és la moció presentada pel Partit Popular per la creació d'un concurs d'iniciatives empresarials per l'any 2015. Senyora secretària, què ens diu la moció?
En nuestro municipio la crisis ha tenido una repercusión importante, debida fundamentalmente a que durante años el desarrollo urbanístico ha sido una pieza fundamental del empleo. Recuperar ese empleo con la misma ocupación hoy en día resulta una utopía y a corto plazo nuestro municipio no tiene prevista ninguna inversión especial, hoteles, asentamiento de nuevas industrias, etcétera, que pueda reducir de forma significativa el desempleo. Sin embargo, hay muchas personas que tienen buenas ideas y no tienen recursos ni asistencia técnica necesaria para emprenderlos y, con ayuda muy probablemente, estas personas podrían tener su propio empleo e incluso llegar a ser empleadores. Desde nuestro ayuntamiento, el Grupo Popular está convencido que debemos dar el máximo apoyo dentro de nuestras posibilidades e incluso buscar ayuda de otras instituciones y empresas para que estos proyectos se puedan realizar. Por ello proponemos la adopción del siguiente acuerdo. Primero, que el Ayuntamiento de Roda de Berá cree el concurso de iniciativas empresariales con la finalidad de estimular el autoempleo. Segundo, crear un grupo de trabajo donde estén representados técnicos y los diferentes grupos políticos para establecer todo lo necesario para su puesta en marcha. Bases, recursos, ayudas externas, convenios, etcétera. Tercero, que las condiciones de la idea premiada quedarían supeditadas a la ejecución del proyecto y que su inicio y desarrollo sea tutelado por un delegado municipal con el fin de ayudar al premiado o premiada. Cuarto, se tenga en cuenta el desarrollo de este acuerdo en los presupuestos del próximo ejercicio 2015. Es sotmet a votació i resulta aprovat també per unanimitat dels membres de la comissió informativa.
Sí, senyor Borges-Dans.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya.
A favor.
Tengo que preguntar.
Gracias, señor alcalde. Quiero agradecer a los grupos que hayan apoyado esta iniciativa. En alguna ocasión, con algún miembro de la corporación, hemos hablado que si esta iniciativa en ayuntamientos más grandes es más posible llevarla a cabo. Bueno, todo es cuestión de escalas. Es decir, a lo mejor lo que en otros sitios ha servido, que soy testigo porque también fui ponente en otro ayuntamiento hace muchos años, en el Ayuntamiento de Murcia, de la misma moción, lleva 21 ediciones y el 70% de las ideas premiadas se han constituido, están empleados y están dando empleo. Muy probablemente algunos de esos proyectos son más ambiciosos, que aquí no vamos a tener los mismos recursos para poder hacerlos. Pero recuerdo uno, en la primera edición, que era una tienda de cortinas, algo muy sencillo, y lo premiamos, porque en el sitio donde estaba analizamos y evidentemente en toda la zona que tenía de influencia, pues quien quería comprar una cortina tenía que irse al centro. Esa tienda sigue hoy abierta y le ayudamos a hacerla y le ayudamos a cómo gestionar sus impuestos y a cómo poder resolverlo. Y como bien digo, hoy día esa tienda sigue abierta. Se trata no tanto de buscar muchas innovaciones o grandes proyectos que si los tenemos, bienvenido será, y buscaremos instituciones que nos puedan ayudar a hacerlo, sino que sean pequeñas cosas que ayuden a ese autoempleo y que además ayuden también a desarrollar el comercio y la economía de Roda. De nuevo, gracias a todos por ver eso y que sepamos desarrollarlo, no solo, señora secretaria, que me expresé mal en la moción en el 2015, sino que haya ediciones sucesivas durante muchos años. Muchas gracias.
Señora Maite Huerta, Partido Socialista de Cataluña.
Por supuesto, a favor. Cualquier iniciativa en este sentido, desde luego, tendrás el apoyo del Partido Socialista. A favor.
Señor Ferreriola, Comisaria de Unión.
Sí, el nostre vot també serà favorable. Si bé li hauria de dir al senyor representant del Partit Popular que serà un suport una mica crític. És dir, veiem amb bons ulls la idea. Quan he parlat abans del reglament de productivitat, també nosaltres teníem entre els nostres objectius aquests, els anem deixant una mica de banda perquè veiem les dificultats que comporta. Aquí hem parlat de recursos, hem parlat de prolongacions en el temps, hem parlat d'anys, no? 2015, entrada dels pressupostos. Per tant, el nostre suport serà crític. Com a idea, li donem la valoració, el que passa que demanaríem doncs una mica que ens informés una mica més d'això que va tenir tan bon resultat a Múrcia, no? Ens agradaria veure una mica més de gruix, perquè, torno a repetir, li he donat abans les gràcies a la secretària, però no voldríem una altra vegada ara tornar-li a volcar en ella les nostres ambicions, no? Una mica li deixarem una mica que ens il·lustri més. Nosaltres li aportarem les idees que teníem, però ens agradaria passar de l'utopia que diem a la pràctica, no? Tinc en compte que nosaltres ja ho havíem plantejat i em sembla que quan parlava del que ho havia comentat amb algú, jo li havia comentat a vostè. Dic, home, a Múrcia és una cosa, a Roda de Barà és una altra, no? Evidentment, aquí no hi ha cap tema de cortines, però
tampoc no crec que aquesta... Acaba de desvelar vostè com que regidor
sí, la ve. Per això li dic que el suport el té, però haurem d'afinar i molt, perquè són iniciatives que passen més del terreny, per passar-les al terreny de la pràctica, doncs li trobo dificultats, no? Però bueno, per això està els grups de treball, no? I si estem tots plegats, doncs... Però bueno, enhorabona, s'acaba de remangar vostè la camisa i el testimoni el té vostè.
Con muchísimo gusto que cojo el testigo. Yo he dejado la moción muy abierta, precisamente porque no quería encorsetarla en poner ni bases ni poner nada, sino que seamos nosotros los que pongamos las bases. Y también que sean ustedes, como equipo de gobierno, los que nos digan, podemos ajustarnos a este presupuesto. Y a partir de ahí, en una comisión que hagamos todos, decir, ¿qué más podemos hacer? Pero hay una cosa, y como bien ha dicho usted, pues se ha desvelado. Es decir, yo no he dicho su nombre, pero la persona más crítica era usted con la que he hablado. Pero hay una cosa que sí que es cierto, y que se lo he dicho desde el principio de la legislatura. También tenemos que tener un poco de iniciativa y de imaginación. No solamente tenemos que ser nosotros, también hay instituciones como la Diputación, hay empresas que pueden ser, que esa idea puedan ser apoyadas como una empresa auxiliar para otra grande, es decir, que estén en otros municipios, que esa empresa dé ese soporte a otra grande, nosotros hacer un convenio con esa grande. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas, está muy abierto. Pero desde luego, coja la idea primera de la cortina. Si no se trata de hacer un gran laboratorio que descubra, ojalá, que descubra la vacuna contra el SIDA. Se trata de apoyar aquel que quiere tener autoempleo y no tiene las posibilidades. Y nosotros le demos ese pasito que a lo mejor podemos conseguir. Y también apoyarnos de las instituciones financieras, aunque reconozco que eso va a ser muy difícil de conseguir. Pero bueno, tienen toda mi colaboración, todo mi apoyo. Sin duda, voy a pedir los expedientes en Murcia para que, sobre las bases que allí, ya que lleva 21 ediciones, se demuestra que es un éxito, lo podamos aplicar en menor medida aquí, pero con la absoluta colaboración, que por eso soy regidor y habitante de este municipio. O sea, que no tenga ninguna duda al respecto. Gracias.
Bé, doncs aquest desè punt queda aprovat per unanimitat. Passaríem al control B, que és l'apartat B, que és el control de la resta d'òrgans de la corporació. I en aquest cas, la secretària, vull fer-vos un comentari que ja va fer palesa, crec que el dia de les comissions informatives.
Sí, vaig donar informació a la comissió informativa, però bueno, prefereixo que consti en sessió plenària. L'últim ple ordinari, el del 14 d'agost, es va aprovar una proposta d'acord respecte al sistema d'abastament d'aigua de la zona de la platja. Llavors, vam dir que faríem un informe de secretaria, estem treballant, el que passa que també es va demanar un informe del SAM. D'aquest informe l'hem tingut fa 15 dies, hem demanat una ampliació perquè hi havia alguns punts que no estaven concrets, i després també hem demanat a les empreses que ens facilitessin una informació que és imprescindible per fer el càlcul que es demana el tercer apartat. Per tant, en aquest ple ordinari no ha pogut donar-se compte, jo estic segura que el següent sí que ja es podrà.
Bé, doncs passaríem ara dintre d'aquest apartat, donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2015 enviat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Es dona complir de compte. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust Municipal corresponent al tercer trimestre del 2014. Es dona complir de compte d'aquest apartat. Donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia número 2014-1204 al 2014-1460 en dos inclosos. Es dona complir de compte. Donar compte de les juntes de govern local següents: junta de govern local del 31/7/14, junta de govern local del dia 14 d'agost de 2014, junta de govern local del 21 d'agost de 2014, junta de govern local del 18 de setembre de 2014, junta de govern local de data 25 de setembre de 2014, junta de govern local del 2 d'octubre de 2014, junta de govern local del 9 d'octubre de 2014 i junta de govern local del dia 16 de setembre del 2014. 14 d'octubre, suposo, que hi ha un error. És 16 d'octubre de 2014. Es dona complir de compte també de totes aquestes actes. Passaríem a l'apartat C, que són precs i preguntes, i en aquest cas hi ha unes preguntes del ple anterior que passarem a contestar.
Gràcies. Anem a veure, hi havia unes preguntes per part del Partit dels Socialistes. La primera, respecte del centre de secundària. Es demanava sobre les possibilitats que teníem a l'Ajuntament de fer un canvi d'ubicació en aquest centre i una mica se'ns demanava intensificar els contactes amb d'altres departaments perquè es desbloquegi l'execució de l'obra. El primer que hem d'apuntar és que, malauradament, gràcies a que doncs està bloquejada l'execució d'aquesta obra, és a dir, que no s'ha efectuat en els darrers 5 anys, doncs gràcies a això la sessió ha caducat i per tant podem plantejar-nos el canvi d'ubicació de l'Institut d'Educació Secundària per Roda de Barà. Recordaran vostès, i si no ho explico per la gent que ens pugui estar escoltant, que inicialment estava previst la seva ubicació al sector del Francaset. Certament és una ubicació una mica característica, allunyada del nucli urbà i dels altres centres educatius. El que passa és que en aquella època, pel que es veu, no li corresponia a Roda de Barà la implantació d'un institut d'educació secundària i la solució era situar-lo en una àrea d'influència amb d'altres municipis. Ara les circumstàncies, per paradoxes, no? Gràcies a que no s'ha executat, les circumstàncies ens porten que puguem doncs canviar o intentar canviar aquesta ubicació, ja que les ràtios i totes les mesures a tenir presents per la implantació d'un institut doncs han canviat. Sembla ser que per part del govern de la Generalitat doncs hi hauria voluntat en implantar un institut d'educació secundària en el més proper al nucli urbà, no? Per tant, el primer que hem fet és reunir-se l'alcalde, el regidor, el Pere, Pere Virgili i Pere Conte s'han reunit amb els serveis territorials de la Generalitat, li han ofert les altres possibles ubicacions, en concret hi ha una parcel·la a l'avinguda de l'Avenc i després hi ha allà més o menys on està ara ubicat el parc aquest dels, que es diu dels Llimaners de Can Gasó. La de l'avinguda de l'Avenc la troben una mica escassa de metres, diu que necessitarien 7.000, en té 5.000, i sembla ser que la que té més possibilitats és aquesta dels Llimaners. Tot i que aquesta última opció sembla la més adient, tanmateix hem de dir que els serveis territorials doncs, fan una mica doncs, aquesta expressió que està tan en boca, no?, de la puta i la Ramoneta, van dient que sí, però a l'hora de la veritat porten 5 anys i tampoc no hi veiem una voluntat o una necessitat per part d'ells d'implantar-ho, donat que se'ns està dient que anem perdent línies, anem perdent alumnes. Tot i així, se'ls està insistint i el que hem fet és obrir un torn de consultes amb els directors dels centres educatius i les AMPAs perquè ens traslladin les seves inquietuds al respecte i les dels consells escolars, lògicament. Amb el resultat, doncs, seguirem treballant amb la tasca d'instaurar un institut d'educació secundària en una ubicació que finalment resulti doncs, més idònia i més favorable a tothom.
Abundant un moment amb això, hem de tenir en compte que lògicament això comportaria també que on hi ha els mòduls actuals de secundària, el rest de terreny és zona verda, comportaria que lògicament hauríem de fer un canvi de qualificació dels dos terrenys, passant la zona verda dels mòduls actuals a equipaments i el que estava previst inicialment el Francaset transformar en zona verda. Però vaja, simplement fer una modificació puntual de planejament, no hi hauria cap mena de problema tampoc.
Hi havia com a una altra pregunta referida al centre de dia. Se'ns demanava que féssim una avaluació sobre el funcionament i el compliment de les condicions de la concessió fins a la data i se'ns demanava també una mica de doncs, estadístiques, no? Quin és el nombre d'usuaris que utilitzen aquest servei. Bé, el primer que hem de dir és que l'avaluació que es fa per part del consistori és positiva, o millor dit, jo diria que molt positiva, ja que en la tasca de funcionament del servei en si, doncs el que s'ha fet palès és que hi ha una vocació, un tarannà i una qualitat extraordinària. Tanmateix, el compliment de les condicions de la condició, que ara, a menys d'un any de la seva efectiva implantació, que fins i tot superen el que eren les nostres expectatives. Trobo entre el públic representant, doncs, igual que he fet amb la secretària en el seu moment, agrair-vos la tasca i l'esforç que esteu portant a terme. Entenem que les circumstàncies amb què ho vau agafar i la data amb què ho vau agafar doncs us dificulten tota aquesta tasca, però la nostra avaluació, ja us ho dic, és molt positiva atenent a totes aquestes circumstàncies. És a dir, el que teníem previst en un moment del que hauria de ser un centre de dia, entenem que esteu cobrint totes les nostres expectatives. Tanmateix, la comunicació i la col·laboració amb els serveis tècnics corresponents a l'Ajuntament també ha sigut molt bona. Heu concorregut a quantes trobades i requeriments, inspeccions i reunions de col·laboració i de treball se us han convocat. Insisteixo, doncs, en el que és col·laboració o professionalitat de la concessionària, el servei està òptim. Altra cosa és el que se'ns diu, el número mig d'usuaris, les estadístiques. Altra cosa és el nivell d'ocupació o utilització d'aquest servei. En el seu apartat més bàsic, val a dir que tenim constància que el que és el centre de dia complet, és a dir, el que seria l'usuari mig que fa servir tot el dia al centre, doncs és escàs. Entenem que no és pas per la tasca que fan des d'allà, que ja els agradaria que fos més, lògicament, però també veiem que d'altres serveis que s'estan prestant doncs tenen un grau d'acceptació molt gran, entre ells diversos tallers dels que tenim coneixements que s'estan fent, activitats, i sobretot també el servei de menjador, que pel que tenim entès en segons quines dates està ratllant al màxim, no?, del que pot tenir entre 11 i 14 persones, i insisteixo, el centre de dia és de 20 persones. Entenem doncs que és positiu. També considerem que la implantació del servei, donada l'època de crisi actual, està sent positiva i també la implicació, la responsabilitat i, per què no dir-ho, l'entusiasme que se li està posant. Des d'aquí, doncs, els encoratgem a que continuïn amb aquesta tasca. Sabem que saben ells que tenen el nostre suport fins allà on en sigui possible. És un servei públic, és una sessió i l'Ajuntament té amb aquestes circumstàncies uns paràmetres que mantenir unes legalitats. Aplaudim, doncs, aquesta implicació i els seguim encoratjant a que facin aquesta tasca i que ens seguissin, que seguissin sent modèlics. Ara per ara són una de les entitats modèliques amb el que és, doncs, donar compliment a tot el que és seguiment i control per part d'entitats del municipi. Aquí m'ha fet un resum des de secretaria de totes les reunions que hem tingut, de les requeriments, de tot, com han estat acomplerts. Cada vegada que es demanava informació ha estat aportada, fins i tot tenim una memòria anual. Jo m'he quedat francament sorprès de la qualitat, no? Igualment, considerem que s'han consolidat les condicions de la concessió. Hi ha aspectes que es poden millorar i s'han de millorar quan entenem que quan la situació de crisi doncs sigui una mica més idònia, no? Per tot, en resum, atenem a les circumstàncies assenyalades, entenem que tant el funcionament com el compliment de les condicions de la concessió són plenament satisfactòries. Hi havia el punt número 3, si se'm permet l'expressió, a mi m'agrada més xiringuito que lo de les guinguetes, que molta gent, entre ells jo, no sabíem lo que eren. Els xiringuitos que diu que fan menjar, que surten per TV3, era una pregunta relacionada amb doncs, com és que es cuinava allà on hi havia cuina, no? Se'ns diuen que en determinats establecimientos con cocina se cocina, no? Hecho que no está permitido en los establecimientos referidos en un reportaje que es veu que va sortir per TV3. Aquí, doncs, pel que m'ha semblat entendre a mi, hi ha hagut com una confusió, perquè aquests xiringuitos sí que poden cuinar. En lloc de les condicions, no es diu que no puguin cuinar. Precisament que tinguin cuina i es cuini és lo normal que s'ha de fer. El que no podien tenir és gas. I això està escrupulosament complert. I el que també tenien que fer és tindre el que és l'oli, no? Un tractament de l'oli que també ha sigut escrupulosament controlat. Val a dir que quinzenalment el nostre pla d'usos està inspeccionat, controlat pels departaments de la Generalitat. Tenim el reglament i la ISO que nosaltres volem seguir tenint la bandera blava, volem seguir tenint uns serveis de qualitats i amb això som especialment curosos. Totes les inspeccions que hi han hagut han permès doncs, arribar a les conclusions de que els adjudicataris d'aquests xiringuitos estan fent servir els aparells que tenen autoritzats, que en aquest cas són aparells elèctrics, generadors de calor, preparen els aliments amb aquests i el que fan és una correcta gestió de l'oli de cuina que està usat. Per tant, donem resposta amb el que va semblar sortir en aquell reportatge, que era una activitat prohibida, no era tal activitat prohibida. També hi havia una pregunta relacionada amb l'adhesió a la xarxa de biblioteques. Se'ns preguntava quines condicions s'han exigit per a poder incorporar-nos a la xarxa de biblioteques de Catalunya. Les condicions que s'exigeixen és un horari concret, que de fet és el que ja està des de sempre adaptat, per tant, amb això no tenim problema. S'exigeix també un pressupost mínim de 1.000 euros i complim unes condicions tècniques, informàtiques i de comunicacions per a poder instal·lar el programa de gestió Millennium. Això a partir del 2015, amb la previsió de pressupostos que tenim pendent de fer i d'aportar d'aquí poc, es posarà damunt de la taula i podem avançar que estarà fet. Quin cost suposarà això? Doncs precisament la despesa mínima anual aquesta dels 1.000 euros en la compra de llibres. M'apunta aquí el company Llorenç que la senyora Carme Fenoll, no, la cap del Servei de Biblioteques de Catalunya, en la seva visita el 25 de març, no, ja van ser demanades aquestes condicions i també van ser ratificades i acomplertes davant de la senyora Dolors Comes, que és la cap central de biblioteques, mitjançant un escrit que li va ser enviat per correu electrònic. Així doncs, en breu estarem incorporats, i si no corregeix-me, Llorenç, a la xarxa aquesta de biblioteques de Catalunya. Hi havia com a cinquena qüestió la del centre, el cèntim sanitari. Diu si s'ha reclamat la devolució del cèntim sanitari, a quan ascendeix la reclamació i en el cas de que no s'hagi fet la reclamació, doncs per què? En un primer moment es va valorar de fer-ho conjuntament amb la Diputació. Hi havia doncs, rumors de que faríem conjuntament aquesta reclamació amb la Diputació. Saben vostès que és un ens que ha de servir de suport als municipis i aquesta és una de les qüestions que seria idònia, no? Finalment, donat que sembla que això no tira endavant, hem passat a reclamar-ho directament nosaltres. El que és la quantia, em diuen que està entre els 8 i els 10.000 euros, però tampoc es pot calcular concretament. Hisenda no dona més números al respecte, però el que els puc avançar és que la reclamació aquesta està en marxa i s'està efectuant. La darrera de les preguntes era una cera que es veu que hi ha l'avinguda de l'Avenc. Diu, davant de la provisionalitat de la cera a l'avinguda de l'Avenc 128, que es veu que algú pot considerar que hi hagi perill per les persones, se'ns pregunta quina gestió s'està fent perquè s'acabin aquestes obres. Una situació que pel que sembla s'està perpetuant si pensem fer alguna cosa a curt plaç i que acabar la provisionalitat i evitar el perill que suposa. El primer que hauríem de dir és que el tema del perill que podia suposar això, la rasa es va tapar, es veu que allà durant les tasques d'urbanització, això insisteixo, és una urbanització, no és qüestió de l'Ajuntament, aquestes obres o no ho eren en el seu moment, ara val a dir que és acera i per tant ens convé que estiguem en perfectes condicions, però el primer que vam fer és tapar aquesta rasa i, per tant, pels vianants ja no hi ha el perill. Respecte de la xarxa que hi ha, de les instal·lacions que hi ha de subministrament elèctric, es va plantejar en el seu moment, vam demanar pressupost per modificar-les. Hi ha dues persones implicades, que són els que han de tirar del carro en aquest aspecte. El que hem estat fent fins ara és anar enviant-los les nostres, doncs, ajudant-los allà on podíem, enviant els pressupostos de FECSA que tenim, de lo que costen fer les coses. Sembla ser que un dels dos propietaris doncs atén més a raons que un altre. El que hem passat a fer és iniciar el procediment en aquests casos, hem passat a requerir, i en el cas doncs, de que no s'efectuïn, lògicament, subsidiàriament haurem d'efectuar nosaltres les obres amb càrrec a la fiança. Però insisteixo, tot això són procediments reglats que han de fer les seves etapes. Estem en l' etapa aquesta doncs, de ser més ferms en la reclamació i posar-los els terminis per executar això. Però, insisteixo, el tema del perill, si bé la provisionalitat encara no la tenim quajada, tancada, el tema del perill sí que doncs, podem donar fe de que ara per ara no n'hi ha. I em sembla que aquestes eren totes les qüestions.
Bé, senyor Ibor, hi ha preguntes, senyor Ibor?
No hi ha preguntes.
Senyor Eduardo López? Senyora Maite Huerta?
Sí, tenim dos cosetes que volem apuntar. Una és una... Ens han fet arribar una proposta, una petició de l'institut que tenim a Roda de Barà sobre la falta d'espai al pati on els nens surten a jugar i proposem que es realitzi un estudi i les gestions necessàries perquè se faci efectiva aquesta ampliació el més ràpid possible. Això per una part i per altra part una pregunta. Davant la situació dramàtica de famílies que s'han quedat sense vivenda i tant per l'ocupació de vivendes buides, si s'ha donat algun cas a Roda de Barà, si és així, quines vivendes o quantes vivendes s'han ocupat, quines actuacions s'ha realitzat l'Ajuntament i en quina situació se troben aquestes famílies que han ocupat aquestes vivendes. I res més, gràcies.
Respecte a la segona pregunta, es contestarà el proper ple, però respecte a la primera, val a dir que ja s'està treballant amb el tema de reordenar una miqueta l'espai de pati d'escoles. S'han mantingut contactes a través amb les AMPAs, aprofitant la reunió que vam tenir, com ha comentat el Fredi Royola, la reunió que vam tenir per tal de parlar del tema de l'institut, aprofitar per tractar aquest tema i estar treballant per reordenar una miqueta i moure les tanques per tenir més pati i uns patis en condicions. L'altre doncs, es contestarà probablement. Sí, però respecte a la segona pregunta, bueno, està pendent de reunió, no?
La podríem contestar en el sentit de que si us ha arribat les fonts d'aquestes ocupacions que hi ha hagut, el primer, manifestar que la dramàtica de famílies del municipi, estrictament del municipi, no eren, venen de municipis de fora. Han ocupat tres vivendes a la zona del Francaset, des de l'Ajuntament han fet les previsions necessàries, en el seu dia des de secretaria vam estudiar la necessitat o possibilitat d'empadronar-los, així ho vam fer, estan empadronats a Roda de Barà, els estem donant suport en aquest aspecte. Òbviament no els hi vam donar suport a l'hora d'ocupar, no ens correspon a nosaltres, però el que sí continuem és amb la tasca d'influenciar o de mirar d'influenciar en les entitats financeres perquè facilitin doncs espais per atendre en aquestes situacions. Tenim previstes noves reunions, és un col·lectiu que es mou força i ens estan fent les seves sol·licituds, però insisteixo, aquestes situacions ben bé Roda Barà van posar en marxa aquelles vivendes de protecció, estan ocupades, aquestes famílies que han necessitat aquestes cases les han empadronat, serveis socials els està donant el seguiment, s'estan acollint a la política del Banc d'Aliments, s'estan acollint a tota l'ajuda que podem donar des dels serveis socials, però malauradament a vegades és el que parlem aquí, nosaltres podem arribar fins on podem arribar. Llavors, ara amb el que estem és intentar, doncs, que com que sabem que tenim un parc de vivendes buit, doncs mirar a veure si les entitats bancàries ens poden donar un cop de mà amb això i buscar una mena de lloguers socials o simbòlics per poder adequar aquestes situacions. Que hores d'ara, per això, les tenim, em sembla, que una mica controlades.
Sí, però amb la línia del que comenta Frederic, no sé si són convocats ja els portaveus, però tenien prevista una reunió la setmana vinent, crec recordar, amb la plataforma i els portaveus, per tal d'intentar començar a canalitzar una miqueta les situacions dramàtiques que puguin haver i intentar buscar solucions dintre les possibilitats que té l'Ajuntament. Vull dir, estem treballant en aquesta línia. Això potser que contesto una mica les preguntes del regidor socialista. Sí, bé, sortirà també de la setmana que ve, sortiran de les dades, lògicament, per...
Tres famílies van ocupar el Francaset.
Bé, donem doncs per acabada la sessió. Moltes gràcies per la seva assistència.